si nosaltres només treballéssim quan tenim alumnes.
És com, és, no, no, però si vostè diu que ve de 2-3 dies, també és això el que no acabem d'entendre.
Bueno, doncs jo ja estic explicant per què necessitem dos o tres dies més. Perquè per nosaltres és poder gestionar moltes tasques que quedarien per gestionar, que queden per gestionar quan comencem abans. I no és un clam, és un clam que de tot el col·lectiu, i fins i tot les famílies ens donen suport, aquelles que saben la feina i entenen.
Sí, però, per exemple, per Nadal han descansat 17 dies.
Nosaltres descansem el mes d'agost.
Sí, però no, per Nadal han descansat 17 dies. No han vostè no ha descansat per Nadal. Bueno, vostè no descansa mai, però professors no han descansat 17 dies.
Han descansat el mes d'agost. Tenim
home,
un
no, ara per Nadal, per Nadal. Per Nadal.
Per Nadal, no. Bueno, per Nadal aquest és un altre tema. Primer,
no descansen.
Tu no deixes la feina per Nadal, perquè tu tens feina, tens informes per fer encara, no? Hi ha centres que donen els informes tornant de vacances, preparar el segon trimestre, les activitats, no es descansa.
És que dels 17 dies no es descansa cap.
No es descansen, no es descansen. La feina és diferent, evidentment. Fas més a casa, no vas al centre, és diferent.
Doncs llavors sí que no entenc els resultats acadèmics.
El tema del calendari escolar és una altra història que no és cosa nostra. Però no vol dir que nosaltres no estiguem treballant a casa. Jo m'he passat el Nadal fent tot allò que no puc fer durant el curs. Vale? Que si tu no tens aquests dies, doncs, bueno, ho fas, però bueno, utilitzant les teves hores de feina, és que, a més, a mi poden... Jo treballo de 9 a 5, no? Representa de 9, quan estic al centre. Però jo, quan surto del centre, continuo treballant i m'hi puc passar fins a les 9 de la nit, i això t'ho dirà qualsevol docent. És una feina que no te l'acabes.
Va, però aleshores, tornant al tema, senyora Segura, si vostès necessiten dies per preparar abans el curs, si fessin vacances del 15 de juliol al 15 d'agost i els hi donessin 15 dies per preparar l'inici de curs i comencem-lo de setembre, tenen temps suficient. Seria una opció.
Sí, però això no ho faran. Això no ho faran.
No ho faran i tampoc ho acceptareu, perquè tampoc podreu renunciar a vacances.
No ho dic per això. Dic que això, logísticament, organitzativament, en aquest país això no ho faran.
Ja.
Per una qüestió, i és que primer, no tindríem el professorat als centres, no tindríem. Aquí sí que no tindríem les adjudicacions d'estiu, que és el que configura la major part de la plantilla de places vacants, es fan al finals de curs, i són per es nomenen el professorat a 1 de setembre. D'acord? El professorat comença a 1 de setembre. A partir de 1 de setembre es nomenen, bueno, o a finals d'agost es nomenen les persones que estan de base mèdica, de permisos, van arribar a 1 de setembre, no?, per fer substitucions, doncs, de professorat, doncs, que no s'incorpora a 1 de setembre per diferents motius, com a qualsevol feina pot passar, tot això, canviar això és canviar la llei educativa dels serveis públics en què les nostres vacances són el mes d'agost. D'acord? Com ho faríem? O sigui, s'hauria de canviar tot el sistema. Jo no dic què és més bo, què és més dolent. Aquí nosaltres no entrem. Nosaltres, de fet, ja ens agradaria negociar un altre calendari. Però hi ha una llei que marca quin calendari, quants dies lectius hi han, quantes hores lectives hi han, i està organitzat per l'alumnat, no pel professorat. D'acord? O sigui, l'organització de funcionament de centres està pensada de cara a l'alumnat, no de cara al professorat. Nosaltres, doncs cobrim el servei amb el calendari que s'organitza.
Si fos per l'alumnat, llavors
no,
els 3 dies...
Ho heu de tenir molt present.
Els 3 dies aquests que demanen no caldria. Sí, està pensat també per vostès,
clar.
Sí.
No, o sigui, nosaltres parlem de com què necessitem nosaltres per poder donar una atenció de qualitat, tant pedagògica com organitzativa, com d'atenció, etc. Mm. Què necessitem? I estem parlant de 3 dies que ens donen la possibilitat de realitzar més o menys totes aquelles... Ja comencen el dia 12, i ja era just, però bueno, evidentment ja no podem pretendre anar molt més enllà. Bueno, fa molts anys, quan jo vaig començar a treballar, començàvem un dia 15.
Sí, com si vol, comencem ja el 20 de novembre i tots ja ens ho farem.
No,
ja ens ho farem.
Exacte. Nosaltres batallem pel 12, que és la data que teníem ja consensuada, que era de consens de tota la comunitat educativa, i un avançament del calendari no es presenta amb cap justificació, ni pedagògica, ni d'atenció, ni de cap manera. Perquè si hem de parlar de l'atenció de l'alumnat, hauríem de parlar de l'atenció de l'alumnat que rep durant tot el curs. Sobretot aquest alumnat vulnerable, que quan acaba la seva, diguéssim, atenció al centre, el seu horari de centre, queda totalment desatès i abandonat. Llavors, si hem d'entrar en aquest debat, entrarem més profundament. Si hem de parlar de conciliació familiar, a mi, digueu-me, si hem de conciliar, si l'escola ha de conciliar, ha de fer conciliar, ha de ser l'eina de conciliació laboral...
No, l'escola el que ha de fer és anar bé, i els resultats diuen que no anem bé. Això és el que ha de fer l'escola.
Molt bé. Els resultats han millorat des que s'ha avançat la data d'inici de curs? Al contrari, hem empitjorat en els resultats. No dic que aquesta sigui una... hagi influït negativament...
Sí. Si tres dies influeixen el resultat, ja... Sí.
Bueno,
queda clar.
No han millorat, els resultats. Per tant, tampoc podem justificar l'inici de curs en base a això. Llavors, potser que escoltem una mica les persones treballadores, perquè tenim prou arguments com per defensar començar com havíem estat fent el dia 12, que ja estava el país organitzat així. Nosaltres teníem més o menys el temps suficient per donar després un servei de qualitat, que la qualitat també passa per posar més recursos, etc. I per això ja tenim organitzades unes jornades de mobilització i de vaga. Però, és que la sobrecàrrega de feina també passa, reduir aquesta sobrecàrrega també passa perquè l'organització en els centres educatius ens ho faciliti, d'acord? I el calendari escolar és un factor important. Canviar-lo no aporta cap benefici, al contrari.
Gràcies per atendre'ns, Yolanda Segura, del sindicat USTEC. Que vagi molt bé.
Vinga, que vagi molt bé, bon dia.
Jordi Amat, va, com ho veus?
Jo crec que la figura del professor d'educació primària i secundària és de les més importants en una societat. Val? O sigui que no tinc cap dubte sobre el prestigi, i la persona amb la que entrevistaves ha dit dues coses que a mi em sembla que són rellevants i crítiques a fer al departament. Entenc que és, una és el problema de la consolidació dels equips, això és un problema evident, i ho és sobretot a les escoles en barris més degradats, barris més pobres, val? De manera que jo crec que una iniciativa bona del Departament d'Educació seria premiar aquells equips docents més consolidats en escoles més problemàtiques, un cas pràctic. I després també he parlat de la burocràcia, que n'estic segur que és un problema que afecta l'educació i afecta tants problemes. El que m'ha sorprès és que, d'alguna manera, no deia què podien fer els professors per millorar. Hi havia una enorme resistència al canvi. I em sembla que és una actitud profundament reaccionària, articulada per algú que se situa en una posició progressista, davant de la constatació que tenim un problema, i que és un problema que afecta els professors, que afecta els alumnes, afecta els pares i afecta la societat, perquè té a veure amb el model de desenvolupament que volem pel nostre país. Llavors, defensa sense plantejar altra alternativa que tot continuï com està, em sembla que és un problema que diu molt de la manca de consciència que percebem la societat de quin és el compromís dels principals sindicats del país, dels professors, perquè canviïn les coses. Perquè el que ens estava dient és que no vol que canviï res. I la sensació dominant és que volem que algunes coses canviïn, no per un capritxo d'aquell que treballin...
I els professors també ho defensen.
No, per això em deferia al sindicat, als professors. Però si socialment hem convingut que tenim un problema i el principal agent de canvi es resisteix a fer cap canvi, no ho sé.
Esther.
Sí, a mi em sembla una entrevista, la veritat és que inquietant. I decebedora, perquè els resultats de PISA i els resultats educatius que tenim a Catalunya són pèssims, i no cal comparar-nos amb altres països, sinó que cal comparar-nos amb altres comunitats autònomes. I crec que el país està en una situació d'emergència educativa, en la qual, amb intervencions com aquesta, jo l'única cosa que veig és que cada cop serà més gran la bretxa entre la pública i la concertada i la privada. O sigui, la privada i la concertada versus la pública. Aleshores, com a persona que m'agradaria molt que la pública funcionés molt bé i que pago gustosa els meus impostos perquè la pública funcioni molt bé, m'inquieta aquesta protecció de l'statu quo. I aquesta manera de dir és que nosaltres som persones treballadores. Miri, és que resulta que els pares i mares també són persones treballadores. Aquí la qüestió és què posem en el centre. Si posem l'statu quo i el calendari i l'horari dels professors o la qualitat del sistema educatiu. I sense posar al centre la qualitat del sistema educatiu, el país no avançarà.
Ni sense més tenir l'esforç que fan molts professorats per gestionar les aules,
Efectivament.
Efectivament.
És que aquí estem tots a favor, Aquí estem tots a favor de l'escola pública.
No és que estiguem en contra de que treballen massa els professors, no? Sabem la feina que fan i la fan alguns d'unes situacions duríssimes,
Jo el que estic reivindicant és parlar de qualitat de l'escola, de cohesió social, de consolidació dels equips, de burocràcia. M'agradaria molt més parlar d'això que de calendaris. I m'agradaria realment que el sindicat portaveu d'una determinada part dels professors posés al centre els nois i noies estudiants i la qualitat de l'escola.
I m'agradaria a mi, en aquest programa, sentir la consellera, però avui no podia atendre'ns, a veure si en algun moment pot atendre'ns, perquè portem mesos intentant-ho i no hi ha manera. Laura.
Sí, ara l'Esther parlava dels resultats PISA i és evident que no s'expliquen o com a mínim segur que no hi ha una relació directa amb l'avançament del calendari i els resultats PISA, sinó que hi ha raons molt més profundes, començant pel percentatge de risc d'exclusió social o pobresa que tenim entre els nostres nens i nenes, no? Vull dir, és un dels percentatges que, a més, no reverteix i que va creixent o es manté estable a l'alça any rere any, no? Per tant, jo crec que això és el que realment té un impacte en la qualitat del sistema educatiu i per això deia al principi que em preocupa que el calendari centri tot el focus de debat quan realment sobre les escoles públiques i concertades, però particularment sobre les públiques, pesen moltes lloses que fa molt de temps que el col·lectiu docent fa molt de temps que la reivindica i que protesta sobre això, no? Llavors, enllaço amb el que plantejava abans el Nacho, perquè jo crec que és important també que escoltem els professors i que facin valdre també les seves reivindicacions laborals. És a dir, no haurien de ser excloents les dues coses. Penso que l'administració hauria de vetllar per les millors condicions dels seus treballadors i treballadores en un àmbit tan sensible i tan necessari com és el sistema educatiu i a la vegada que qualsevol canvi que es fes en aquest sistema respongués a criteris pedagògics i de qualitat. Llavors, si els representants, en aquest cas l'USTEC, no sé si hi haurà altres col·lectius o altres sindicats que també estiguen en la mateixa direcció, no? Però si els representants dels professors expliquen que no hi ha temps efectiu suficient per preparar les aules abans d'anar de vacances, que són ells els que es troben en aquesta situació, doncs l'interessant bàsicament seria veure de quina forma això es pot resoldre. Si realment va de 3 o 4 dies, doncs potser cal posar recursos organitzativament per reajustar això i perquè els profes tinguin aquest temps, no? Perquè és el que dèiem abans, també. Les casuístiques de cada centre són molt diferents i escoles que funcionen amb pocs recursos, tenint en compte les altes situacions de molta complexitat que tenen, per tant, si hi ha centres que s'estan trobant amb aquesta casuística, no pot ser que la solució del departament sigui s'ha d'avançar el calendari i no estem posant recursos per resoldre una situació que alguns professors denuncien, no? Per tant, jo crec que no hauria de ser tan difícil si hi hagués un diàleg entre aquests agents i la Conselleria d'Educació per resoldre-ho, no hauria de ser tan difícil trobar una solució, trobo.
Són les 9:13, hem de canviar de tema, perquè un altre dels temes del dia té a veure amb Julio Iglesias. Pilar Eire, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal?
Deies que estàs commocionada.
Sí, bueno, primero estoy muy constipada, o sea, que perdona que tengo una voz horrible, pero bueno, no podía dejar de acudir a tu llamada, por supuesto. Mira, la verdad es que ayer estuve muy conmocionada, es como si una parte de mi vida pues la hubieran dinamitado, porque yo siempre he tenido una cariño, admiración, bueno, lo sabéis muy bien porque hemos hablado muchas veces, una relación, hombre, no diré íntima porque no dejábamos de ser periodista y personaje, pero bueno, una relación bastante estrecha con Julio y no me imaginaba, francamente, hombre, era un tío a la antigua, de esos seductores pasados de moda, ¿no? Flaca, qué bien estás, qué guapa eres, cómo nos entendemos, es que con la mirada ya lo dices todo, tienes unos ojos de terciopelo, por el amor de una mujer, luego se ponía a cantar, quiero decir, este tipo de seductores, ¿no? Que mis amigos siempre me decían, no te pega nada que te guste, no te pega nada, pero me hacía gracia.
Pero tú te agradaba Julio Iglesias.
Sí, me gustaba, eran los chicos de mi juventud, ¿no? Que eran un poco así, mi padre, bueno, era toda una época que
ya te digo, o sea, con un olor un poco naftalina, pero que me hacía mucha gracia. Y realmente ayer, cuando me llamaron las periodistas de diario.es y cuando estuve enterándome de todas las informaciones, claro, esto no es informaciones que salen de una chica que no sabes de dónde sale y empieza a hacer acusaciones. Es un trabajo muy serio, de unas periodistas muy serias, de un medio muy serio. Hace 3 años que están trabajando en esto, son testimonios irrebatibles. A mí me dirán, esto no ha pasado por el juzgado, no se puede hablar, tenemos que hacer la presunción de inocencia, pero es que cuando el testimonio es tan brutal, la verdad es que no es un testimonio, no es una sentencia, ¿no? Pero claro, los reportajes periodísticos han destapado muchos escándalos y han desvelado muchas conductas irregulares, o sea que yo no solamente me fío como periodista, sino como ciudadana. Y la verdad es que ha sido como un golpe tremendo. Ahora lo voy asimilando, voy intentando interpretar cosillas que he visto, que a lo mejor no me daba cuenta. No lo sé, pero bueno, me parece un comportamiento repugnante cuando, mira que lo hemos escuchado ya varias veces, todos los detalles, ¿no? Pero casi tengo que cerrar los ojos porque es que me dan ganas de vomitar, te lo digo sinceramente.
Estem parlant d'unes acusacions d'abús sexual contra Julio Iglesias, de dues extreballadores domèstiques. Té 82 anys ara Julio Iglesias, i això ha amplificat també l'escàndol, perquè estem parlant d'una categoria de mite ja molt considerable, i el diari Punés, com explicava la Pilar, ha publicat aquests nous detalls avui d'unes condicions en què treballava el servei domèstic a les mansions d'Iglesias al Carib. Francesc Soler, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
De quines condicions estem parlant?
Doncs mira, diverses extreballadores expliquen que el cantant les obligava a sotmetre's a proves mèdiques, com ecografies i analítiques, per comprovar que no estaven embarassades i que tampoc tenien infeccions de transmissió sexual, com VIH o clamídia. Iglesias tindria accés total als resultats d'aquests exàmens mèdics.
És que és bastant, bastant bestial, això, eh? És a dir, que per treballar li demanava una ecografia i una analítica i ell mirava tot el que tenien. Sobre aquestes últimes hores hi ha hagut una reacció també destacada de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. Tania Tàpia, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, una pila de les xarxes que ha aixecat molta polseguera, acumula ja gairebé 5.000 comentaris, i on defensa Julio Iglesias. D'aquesta manera, ho llegeixo literal, diu que les dones violades i atacades estan a l'Iran amb silenci còmplice de l'ultraesquerra i que la comunitat de Madrid mai contribuirà al desprestigi dels artistes i menys el cantant més universal, Julio Iglesias. Més Madrid li reclama Ayuso i també al Media que li retiri les condecoracions que li han donat, tots els han deixat clar que no ho pensen fer, i també el va distingir el govern espanyol en època de Zapatero amb la medalla d'or al mèrit a les Belles Arts. De moment, encara la Moncloa no ha dit què pensa fer, si li manté o si li retirarà aquesta distinció.
Nacho, com ho veus?
Aviam, jo crec que a la investigació del diario.es, ahir vaig estar seguint a més amb tot el que explicava el seu director, és conseqüència de 3 anys d'anàlisi, no? I jo crec que és important destacar-ho perquè la solidesa amb la que s'ha arribat a aquestes conclusions doncs condiciona d'iniciar el debat tant que ja està allà on ha d'estar, que és a la Fiscalia. Mm. La Fiscalia ja ha iniciat el procediment per veure si hi ha delictes fins i tot de tracte de blanques, de prostitució, perquè en el fons estem parlant de que amb el pretext de contractar el servei sembla que el que estava era contractant serveis sexuals i explotant sexualment aquestes dones que, contra la seva voluntat, doncs s'haurien vist sotmeses a diferents tipus de vejacions. I, per tant, jo crec que la bona notícia és que quan es fan les investigacions amb solidesa i es fan bé, s'inicien els procediments per poder dirimir les responsabilitats penals que hi pot haver-hi al darrere, que és el que és més rellevant, en la meva opinió, segurament, doncs, tenir la capacitat de poder dirimir. Òbviament, aquest debat té no només un component directe en quant a les responsabilitats penals, els possibles delictes de Julio Iglesias, sinó que té un debat doncs, que va més enllà. Tant és així que ahir vam veure, per exemple, no?, la presidenta de la Comunitat de Madrid, que no havia dit ni una sola paraula sobre el conflicte de l'Iran, perquè li pilla molt lluny l'Iran, suposo, i perquè no forma part de les seves competències, doncs va tenir la necessitat de fer un tuit dient que l'esquerra estava molt preocupada pel Julio Iglesias, però com sempre estava defensant l'Iran. I que fes aquest tuit explica una transcendència addicional que té aquest debat, perquè segurament estem parlant d'un element de la construcció de la identitat, de com es conformen les identitats, on el Julio Iglesias jugava un paper, diguem-ne, en la construcció identitària d'un senyor de dretes, espanyol, doncs el Julio Iglesias era un referent. I per això la Isabel Díaz Ayuso juga això, i per això hi ha qui, doncs, com ella mateixa, s'està posicionant de determinada manera. Per mi és un bon símptoma i que la Fiscalia, a poques hores de que sortís la investigació, ja estigui iniciant els procediments. Desconec si pel factor de l'edat que assenyalàveu, quin tipus de responsabilitats penals s'hi pagarà pel que pugui haver fet. Però jo sí que sóc sempre partidari de que quan s'inicien aquests debats és bo que conclueixin. És a dir, quan hi ha la sospita com a conseqüència d'una denúncia d'aquest tipus de pràctiques, el que cal és judicialitzar-lo automàticament. Perquè és necessari que el debat conclogui amb la certesa respecte al debat que s'ha iniciat. I en aquest cas, a més, sembla que hi ha molts testimonis, que és una pràctica continuada durant molt de temps, que el Diario.es, a més, fins i tot ha explicat, penso que l'article que feia ahir el Nacho Escolar deia 3 anys per lograr este titular, perquè el Diario.es també ajuda molt en quant a les demandes que pugui rebre de la família Iglesias, amb el que ahir va publicar, i que ho feia amb la solidesa de tenir prous evidències d'unes conductes sistematitzades i generalitzades que afectaven a un número suficientment important de persones, que tan sòlid és que en aquests moments ja és inevitable que això entri en el terreny de la responsabilitat penal.
Mira, una d'aquests testimonis que ho ha denunciat ha explicat això.
Era como una esclavización moderna. Me cogía como desarmada, ¿sabes? O sea, me llamaba, ven, acércate. Yo me acercaba, pues, ¿qué sucede? O sea, yo soy tu fisioterapeuta, yo me alarmaba. Y me cogía los senos, una vez me agarró durísimo, así por la cabeza, y me metió la lengua.
Laura.
Si no m'equivoco, crec que aquestes dues treballadores estaven en situació de règim intern a les mansions del senyor Iglesias. Jo crec que això posa sobre la taula una realitat que és molt incòmoda i que també s'ha analitzat, no només pel que fa aquest cas, sinó que és bastant extrapolable, que té a veure amb les condicions de treball de moltes de les treballadores de la llar i treballadores internes. De fet, hi ha diferents estudis i investigacions, anàlisis, enquestes que expliquen que per la seva condició de precarietat, de vulnerabilitat laboral, en molts casos de situació irregular administrativament, etcètera, etcètera, fa que aquestes dones siguin molt vulnerables, perquè normalment són dones, siguin molt vulnerables als abusos i a les agressions que en molts casos han reportat en aquests informes, no? Per tant, és una realitat que molt sovint està molt invisibilitzada i que hi ha molta gent d'aquest col·lectiu, no?, que les ha posat sobre la taula perquè realment és molt general, no?, i estan en una situació molt vulnerable a l'hora de poder-ne parlar. Per tant, crec que una de les moltes coses interessants del cas Iglesias, a banda de que ens explica una dinàmica de creure's impunes a homes poderosos que podien fer i desfer a plaer amb les dones amb les quals treballaven, en realitat amb qualsevol dona que tenien al voltant, no? A banda d'apuntar-nos això, també ens apunta aquesta altra realitat incòmoda. Jo crec que és molt important que es trenqui el silenci, és molt important que hi hagi investigacions periodístiques que posin la lupa en això, és molt important també que s'investiguin totes aquestes acusacions, i a la vegada que dic que és important preservar la presumpció d'innocència mentre no tinguem cap resolució sobre les investigacions que s'han d'impulsar al respecte, estaria bé que aquesta presumpció d'innocència també fos extrapolable a les presumptes víctimes, i m'explico. Ayuso dient que Madrid no contribuirà al desprestigi de Julio Iglesias és el mateix que dir que les víctimes no mereixen credibilitat. Llavors, jo crec que el que diu aquest tuit, el que diu aquesta forma de posicionar-se políticament, fent política barata, a més, no?, a partir del dolor de les presumptes víctimes, el que està dient bàsicament és que la protecció dels homes poderosos passa per sobre de la credibilitat que mereixen unes dones que estaven, a més, en situació de molta precarietat i vulnerabilitat, no? Sí. Cosa que tampoc no estranya d'un partit que pacta amb l'extrema dreta més negacionista de la violència masclista.
Breument, Nacho, sí.
No, que jo afegiria el que deia la Laura, que el que mereix credibilitat és l'objecte de la investigació i la qualitat de la investigació. Això no és una persona que de forma anònima hagi posat un tema sobre la taula. Això és un equip de periodistes que durant 3 anys treballen i detecten un volum suficient de persones per establir un patró, unes dinàmiques consolidades i un contrast d'algú més que una sospita. No és això una sospita com a conseqüència de que una persona o dues hagin posat un tema sobre la taula. Sí, el que mereix credibilitat d'això, i per això aquest debat ha tingut una conseqüència tan ràpida...
La que es condemna, la que estem defendent, sí, no, és jo, el tema de la condemna.
Quan deia que Ayuso, amb el seu tuit, sembla que estigui dient que si Madrid no contribuirà al desprestigi d'aquesta persona és perquè aquestes denúncies que estan fent aquestes persones, les dues víctimes que han sortit i han parlat públicament d'això, no mereixen credibilitat, no? Perquè pesa més el fet de protegir un home que és molt poderós que donar, com a mínim, el dubte, no? O tenir el dubte de si realment són certes o no les acusacions que se'ls fan. Jo crec que és molt clara la posició de la presidenta de Madrid.
La posició d'Ayuso és molt clara, però hi torno. Totes les denúncies de qualsevol delicte són igual de creïbles.
Sí, sí.
Ni més ni menys, totes. I sempre impliquen la presumpció d'innocència d'aquell que s'ha acusat. Què és el que és rellevant d'aquest debat? Que no estem parlant només de la credibilitat o no d'unes denúncies. Del que estem parlant, perquè el debat a nosaltres ens arriba filtrat, és de la credibilitat d'una investigació. Mm. I el que jo poso sobre la taula és que la investigació té tanta credibilitat que ja està això en mans de la Fiscalia.
Absolutament, sí.
Ja. N'ha parlat Yolanda Díaz també sobre aquest tuit, Tani Tàpia?
Sí, és a Televisió Espanyola just ara, li han preguntat per això, una condemna clara, diu que també hi ha violència en l'àmbit laboral i una crítica directa i també contundent cap a les declaracions que ara comenteu de Díaz. Ayuso diu que directament s'ha situat al costat del masclisme. Missatge també a Feijo i els votants del PP, sentim-la.
Es que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo que ha hecho ayer no ha sido condenar, si quiere, con carácter presunto, lo que ha hecho el señor Julio Iglesias. No, no. Lo que ha dicho es colocarse por la pasiva del lado del presunto agresor. Por tanto, eso es machismo. Y la señora Ayuso es una dirigente del Partido Popular. Pero fíjese, me preocupa más el señor Feijóo. ¿El señor Feijóo se siente cómodo o los votantes del Partido Popular se sienten cómodos con las declaraciones de la señora Ayuso?
Jordi Amat.
La segona part de la pregunta que fa és molt complicada. La que fa la vicepresidenta. Molt complicada. No sé si la Pilar Eiri ens està escoltant encara.
Sí, 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 està aquí.
Ella deia aquesta mena de fascinació per com era una cosa així, no? El Truani i el senyor. Val? Que ha travessat generacions d'espanyols i milions de persones al món. Val? La dimensió del personatge és enorme. Llavors, tenia aquesta... Diguem, com es construeix el personatge d'èxit en la idea del Latin Lover amb una dimensió macarrilla? Això ja ha estat des del primer moment programàticament.
Sí, sí, és que ell anava fent petons a concerts, baixava a fer petons a senyores, amb llengua, sense llengua...
I a entrevistadores, a periodistes...
Sí, no? això ho havia fet, Pilar, no?
A ver, Ricard, aquí voy a hacer una protesta como periodista. Yo también sé teorizar y hablar del tema en serio. O sea, que decir que a mí solamente me preguntes por el chascarrillo y a estos señores que están en la tertulia les preguntes por el trasfondo y la teoría que se puede extraer de todo este caso, me parece bastante
ara,
o sea, que... No,
t'ho pregunto perquè tu l'has seguit més de prop, però d'acord, és igual, ja ho dic jo. Després et pregunto seriosament per Julio Iglesias. No pateixis. Es que, digues, Jordi.
No,
és que... Un moment, acaba el Jordi i després...
No, simplement que a mi el que em resulta repugnant és veure com aquest senyor de 77 anys, que ha sigut durant els 50 previs, no, 50 no, els 60 previs, els 55 previs en Latin Lover, acabi actuant d'aquesta manera perquè se sent impune. O sigui, i té a veure amb la impunitat del poder per actuar en un moment ja de degradació del mite, com si, vaja, d'aquesta manera, que se sent que pot fer el que li doni la gana, i amb el que explicaven aquestes dues persones que treballaven gairebé d'una manera esclava per ell, tancades, que no les deixava sortir, em resulta incomprensible, però és una possibilitat de la degradació del personatge tal com el vam construir i vam acceptar.
Pilar i Esther. Hola, Pilar.
Sí?
Endavant.
No, què me preguntes?
Bueno, estem parlant, no, si vols afegir alguna cosa. M'has dit que volies parlar del tema.
Ay, por favor, oye, que no me siento a gusto, Ricardo. Ah, bueno,
doncs no entenc, Pilar.
Será que no me encuentro bien, será que no me encuentro bien.
Deu ser això, perquè no acabo d'entendre, Pilar. Si vols comentar alguna cosa del que estem comentant.
Bueno, o sea, si m'has llamado supongo que es para
bueno,
que comente el tema y que me preguntes, pero si no me quieres preguntar nada, pues
sí,
cortamos
com ho veus tu? Com ho veus tu, Pilar?
¿Cómo veo el qué?
Bueno, doncs ja ho parlarem un altre dia. Gràcies per contactar amb nosaltres. A veure, Esther Vera.
Adiós, adiós.
A veure, jo crec que la qüestió és que, com sempre, arribem a la conclusió que ja això del masclisme no és una qüestió de gènere. És a dir, hi ha homes masclistes i dones masclistes. I hi ha una concepció de la societat. Aleshores, aquesta visió d'aquest cas des de la trinxera política a mi em crida bastant l'atenció i, de fet, em confirma això, que hi ha moltes dones votants de determinats partits polítics que compren un marc de relacions humanes i un marc de relacions del poder amb el nou poder d'una determinada manera. Aleshores, a mi el que més m'interessa de tot és la credibilitat de la investigació, perquè el temps està canviant i realment aconseguirem que aquelles pancartes que treien noies molt joves fa uns anys a les manifestacions, que era volem ser lliures i no valentes, això acabi sent veritat. Per què? Doncs perquè el nivell, el llindar del que és tolerable ha canviat. I socialment, tot i que la senyora Ayuso no, doncs sí que hi ha una part de la societat per la qual el llindar de l'abús de poder i del que és tolerable en una relació personal o de feina o laboral, doncs ha canviat. I això jo crec que és una evolució. Periodísticament, quin interès té? Per mi en té moltíssim, perquè com nosaltres també hem investigat casos d'aquests amb persones menys rellevants, però rellevants dintre de la societat, i d'entrada sempre el primer és el dubte sobre la denúncia, doncs que canviï el grau de credibilitat de la denunciant, doncs em sembla un pas endavant social. I l'altra cosa és que la intimidació que s'exerceix sobre els periodistes cada cop és menys útil. Aleshores, hi ha intimidació dels cabinets de comunicació, hi ha intimidació dels advocats, normalment, quan s'estan investigant aquest tipus de coses, doncs, per sort, quan els periodistes detecten patrons o tenen informació molt valuosa, com és en aquest cas, doncs la intimidació ja no funciona.
Saps que és molt divertit, per dir-ho amb tota la ironia, que alguns partits de la dreta i l'extrema dreta parlen de la immigració com un problema pels drets de les dones, no? Diuen que és un problema perquè els valors d'alguns col·lectius de persones migrades van en contra de la civilització, per dir-ho d'alguna forma, i en contra dels drets de les dones, en contra del col·lectiu LGTBI, etc. De fet, hi ha partits, hi ha formacions que demanen deportacions massives perquè aquestes persones migrades són justament les que cometen, amb dades zero, són justament les que cometen les agressions sexuals, les violacions. I a l'hora de posicionar-se davant de casos d'agressions sexuals, presumptes, evidentment, però a l'hora de posicionar-se davant de casos que han sortit a la llum pública gràcies a investigacions periodístiques i a la valentia també de dones que els han volgut fer públics, a l'hora de fer això sempre es posiciona al costat de l'agressor, el que vol dir que caldria veure i caldria analitzar moltes vegades que quan es branden els drets de les dones per part de formacions que mai s'han preocupat d'això, en realitat utilitzen aquesta qüestió, instrumentalitzen aquesta qüestió per atacar la migració, que és bàsicament el seu objectiu últim.
Nacho.
Sí, jo que he deixat clara quina és la meva posició, us voldria plantejar una pregunta aprofitant això. Perquè jo crec que arriben al debat públic de forma diferent, malgrat estiguem parlant de la mateixa cosa, i crec que ens pot servir, i als propis oients també, doncs, per millorar els seus criteris, no? Perquè vosaltres creieu que això és anàlog a la denúncia que hi va haver-hi fa unes setmanes en relació a l'Adolfo Suárez? Perquè jo, la meva intuïció és que no. Perquè en el cas de l'Adolfo Suárez parlàvem d'una única denúncia, d'una impossibilitat d'investigar i contrastar abans de fer públic això, que la veracitat del que s'estava dient, i a més la persona estava morta i per tant mai es podran dirimir en responsabilitats penals. I us plantejo la pregunta perquè jo hi veig casuístiques diferents i per això abans posava molt en relleu que el que dona credibilitat a un tema quan està en el debat té a veure amb la investigació prèvia i no a l'objecte o al subjecte de qui ho posa sobre la taula. No? I jo crec que és una bona oportunitat tot aquest debat doncs, també per acabar tenint anàlisis més complexos en relació a coses que aparentment poden semblar similars però que la meva intuïció em diu que no ho són, no?
Jordi?
No, sobre el que comenta el Nacho, que és el cas de la denúncia sobre Adolfo Suárez, aquest cas va estar durant molt, molt de temps al damunt de la taula de l'equip d'investigació del diari El País. I no van aconseguir la informació suficient per tirar-lo endavant.
Em sembla irrellevant això que dius.
Et sembla irrellevant o rellevant?
No, rellevant, que em sembla rellevant.
I llavors, per el que tu comentaves abans sobre la vàlua de la investigació, a l'hora d'otorgar-li una credibilitat a la denúncia, quan doncs hi ha un mitjà seriós que ha dedicat moltes hores a que això sigui possible. A mi el cas que em sembla comparable per la reacció política en la batalla cultural que ja és el de Plácido Domingo. No?
Yeah.
Plácido Domingo no és en el cas de cantants sopranos contractades per ell que abusa, sinó que els hi promet que la seva carrera tirarà endavant o no. És un cas clàssic d'abús de poder. En el cas que estem avaluant ara, estem parlant de persones que contractava per explotar-les laboralment i sexualment, presumptament, però això és el... O sigui que, però hi ha una reacció d'un determinat sector de la societat espanyola que no vol que els seus mites que configuren el seu imaginari sigui atacada i estan disposades a perdonar o a impugnar a les dones víctimes que han acusat. I aquí sí que em sembla que són similars. És a dir, que hi ha un blindatge d'una determinada cultura en la qual participen també dones masclistes que fa que icones, perquè ho són indiscutiblement, de la cultura espanyola del segle XX, no puguin ser atacades i sobretot no puguin ser atacades quan han estat consubstancialment unides a partir d'un moment determinat a la dreta espanyola.
Esther.
Per això és tan important fer bé la informació. Per això és tan important que la investigació sigui clara i que hi hagi patrons. Probablement a la dona que va atacar Adolfo Suárez no hi ha més informació. No és la mateixa la qualitat d'una investigació que l'altra, però també és veritat que és el que parlàvem abans, la credibilitat quina és. O sigui, fa uns anys, qualsevol dona que digués que havia estat abusada no era creïble. Sí, vos en recordeu de la justícia, sí, i la sentència de la minifaldilla. És a dir, les coses realment han canviat molt i també hi ha informacions ben fetes i informació menys ben fetes i els periodistes el que es tracta és que quan publiques un tema, si vas a la justícia el guanyis, perquè aquesta intimidació de la qual jo us parlava abans, això són molts diners, és la manera d'enfonsar un diari i ho apliquen molta gent, ho aplica Donald Trump i ho aplica tantíssima gent i de vegades, ja us dic jo, que s'aplica de manera preventiva, és a dir, esteu trucant per preguntar sobre X persona, defenso els interessos de X persona i aniré per vosaltres. Això a nosaltres ens ho han fet.
Doncs, hi ha gent que us truca?
Sí.
Però esteu investigant un tema que afecta aquesta persona,
sí.
Nosaltres som poderosos,
deixa de preguntar
o anirem a per tu.
T'estàs fent el fals ingenu, no?
No, jo no sabia que... Bueno, trucada així és bastant forta.
Home, però jo dono per fet que això passa sistemàticament.
Home, sistemàticament tampoc.
No, però que en un cas com aquest passa...
Per un tema d'investigació, per suposar.
Jo no t'estic dient que en el cas de Julio Iglesias hagi passat, jo t'estic dient que a nosaltres ens ha passat.
Clar,
això vol dir que si tu tens poder, tens diners, doncs utilitzaràs tots els teus mecanismes perquè determinades informacions no es puguin contrastar, no puguin sortir, etc. Per tant, és molt important trobar patrons, és molt important fer la informació ben feta i no totes les informacions estan igual de ben fetes. Si tu tens una sola persona que et diu una cosa, hi ha coses que són molt difícils de demostrar.
Sí.
I aleshores, doncs, o te la jugues o no te la jugues, però el mètode periodístic ha d'existir.
Jessica Albiach, què tal? Bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Avui ens acompanya la líder dels Comuns al Parlament. Ara parlem d'altres temes, però abans no sé si vols afegir alguna cosa al que estàvem comentant d'aquest tuit d'Isabel Díaz Ayuso, que acusava l'esquerra espanyola d'aferrar-se a aquestes denúncies per no parlar, deia, de les dones de l'Iran.
Mira, jo és que crec que en aquest cas els protagonistes no són ni la senyora Ayuso ni l'Esquerra. Jo crec que aquí les protagonistes són les víctimes que en un exercici absolut de valentia, perquè imagineu-vos les dificultats i les pors que hauran passat aquestes dones, han acabat denunciant. I crec que això és el que s'ha de posar en valor. I crec que missatges com el de la senyora Ayuso no només són un atac a nosaltres, que jo crec que això no és l'important, sinó que està enviant un missatge molt perillós a totes les dones que ara mateixa estan sent víctimes de situacions d'abusos, de violacions, d'assetjament, per part d'homes poderosos, que, clar, veuen que si els principals dirigents polítics o cares públiques del nostre país no estan del seu costat i acaben sent elles les qüestionades i acaben desviant el focus de quin és el veritable debat, que és aquest sistema patriarcal que acaba protegint homes blancs, rics i de determinat món, que és el món del poder, evidentment acaba sent dissuasori perquè elles denuncien i finalment puguen fer denúncia, no? I, per tant, jo crec que és important també dir que aquí no n'hi ha víctimes de primera i de segona, en funció de qui està assetjant o de qui està violant. Perquè, al final, les víctimes són víctimes, són sobrevivents, i crec que això és lo important. I no pot ser víctima aquella que ha estat assetjada per part d'un senyor pobre d'una certa religió, i, en canvi, no són víctimes aquelles que han estat assetjades, torna a insistir, per part d'un senyor ric, blanc i d'un cert estatus de poder. I, per tant, crec que no hem de desviar el focus de les víctimes i crec que s'ha d'anar molt en compte amb quins són els missatges que se donen, perquè n'hi ha persones, dones, que estan passant situacions veritablement difícils, fotudes, i crec que han de sentir tot el nostre suport i tot el nostre recolzament a l'hora de denunciar.
Jessica Albiach, d'aquí a 5 minuts al matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. A vegades, per veure el món des d'un nou angle, necessites fer coses que mai has fet i arribar on no has estat mai. Nova gamma Jeep Avenger Freedom sense entrada amb unes condicions de finançament excepcionals. Entra a Jeep Ponès.
Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
Ara t'explicaré una història.
I aquí sentim la Sara.
120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE. Let's go! Arriba el nou rasca les Mil i Una Nits de l'ONCE, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat. Oh, sempre estem igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines que ajuden al sistema immunitari.
Els dijous passaran coses, moltes coses.
Fanzone, el programa de l'actualitat del Barça. Amb show, amb diversió, amb entreteniment, amb entrevistes. I tot això des del Foment de Molins de Rei.
Fanzone, amb Gerard Romero. Cada dijous a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Cort Inglés. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ja tenim aquí les rebaixes més esperades, les rebaixes del Cort Inglés, amb el bo i millor en joieria, bijuteria, rellotgeria i llançaria. Brilla més que mai amb les peces de Diamonds al Cort Inglés, que tenen una selecció de diamants i pedres precioses, amb fins a un 30% de descompte. O tria entre una gran varietat de productes de Pandora i Tous, amb fins a un 50%. I una selecció de rellotges Viceroy, que t'espera amb fins a un 30% de descompte. De llançaria, descobreix el disseny i la comoditat que s'adapten més a tu, de marques com Emphasy, Chantel, Passionata, Maidenform, Playtex o Promais, amb fins a un 50% de descompte. Ah, i per lluir cames, aprofita una selecció de mitges. Si en compres unes, tens un 10% de descompte. Amb dues o més, un 20% de descompte. Són les rebaixes del Corte Inglés. No te les perdis. Fins al 28 de febrer a la botiga web i app. I recorda també que aquest divendres, a 6:45 de la tarda, pots venir al Corte Inglés de Sabadell i gaudir de l'espectacle infantil gratuït de contacontes Un dia al bosc. Pots passar una tarda divertida en família al Corte Inglés de Sabadell. Res més per avui. Fins demà, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Tio, te'n recordes quan et deia que tu el que et va és el rock?
No me'n puc oblidar, ara sóc un rockstar.
Doncs no em referia a aquest rock.
Yeah. Llarga vida al rock.
Però el cotxe...
Condueix el nou Volkswagen T-Roc amb un nou disseny i motor mild hybrid amb etiqueta eco. Roc del bo.
Volkswagen.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ara es veu tot l'any. Don Simón.
En Titó, en Roquicorn, l'ós bru del Pirineu, l'oca empordanesa i el tritó del Montseny donen la benvinguda a en Jonsi.
Jonsi!
Hi, Jonsi!
Hello, Jonsi!
Juga, canta i balla amb en Jonsi i els peluixos del Falalà. A la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Un poquito más.
Madre mía, pues claro. Y ojo que no repita más veces.
Oye, ¿y tu colesterol alto?
Estoy en ello. De este año no pasa.
Javier, poca broma.
El colesterol alt és un risc per al cor i després dels excessos de Nadal augmenta fins a un 15%. Danacolt el redueix en només 3 setmanes.
Funciona.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la directora del diari Ara, Esther Vera, el filòleg i escriptor Jordi Amat, el politòleg Nacho Corredor i la periodista del Crític, Laura Aznar.
I avui també ens acompanya la líder dels comuns al Parlament, que és Jèssica Albiach. Bon dia de nou i gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya tindrà pressupostos 3 anys després?
Doncs mira, la responsabilitat és del govern de la Generalitat. Si em preguntes a mi si crec que seria positiu que Catalunya tingués pressupostos, te diria que sí. Ara, el que jo no puc fer és anar signant acords amb el govern de la Generalitat i que no compleixi. Per tant, si el govern compleix, i a més nosaltres estem sent molt clares en les nostres reivindicacions, i el que estic demanant-li al govern de la Generalitat és que després d'un any de tindre un règim sancionador aprovat per fer front a tots aquells que estan fent frau amb l'accés a l'habitatge, doncs que posi sancions, perquè si tant s'ompli la boca el president i ja de dir qui la fa la paga, crec que és hora de posar en marxa aquest règim sancionador. Estem parlant de sancionar a tots aquells que se salten el preu del lloguer sense fer-li cas a l'índex de preus de referència.
I sancionar qui incompleixi la llei de l'habitatge.
Exacte. De coses tan bàsiques, sobretot quan estem veient que l'habitatge, l'accés a l'habitatge és el principal problema de la ciutadania, quan el 30% de les persones que viuen de lloguer estan en risc de pobresa, quan els preus han augmentat en els últims 5 anys un 34%, i quan estem veient que n'hi ha persones que estan caent directament, ja no en la desigualtat, sinó en situacions de pobresa, perquè no poden oferir a la seva família un sostre digne.
L'acord, per exemple, d'ahir del PSC, Esquerra i Comuns per incrementar la taxa turística, podríem llegir-ho com aquesta avançada de pacte per arribar als pressupostos? És el tipus de pacte que vostès demanen?
Mira, la taxa turística, que el que hem fet ha sigut doblar-la, vull recordar-la que la paguen els turistes, que a més en venen molts al nostre país i que nosaltres el que volem és que es corresponsabilitzen també amb l'impacte que tenen sobre les nostres societats, sobre les nostres vides, sobre els nostres pobles i ciutats. És a dir, si nosaltres paguem impostos per tindre uns carrers nets, uns carrers segurs, doncs també pensem que és necessari que els turistes es corresponsabilitzen en la mesura de l'estada dels dies que estan aquí i que un 25% del que es recapta d'aquesta taxa turística es destina a polítiques d'habitatge, va ser un acord al qual vam arribar fa uns mesos el govern de la Generalitat amb els comuns. Esquerra Republicana va dir que volia introduir algunes modificacions, evidentment necessitàvem els seus vots perquè aquest increment de la taxa turística prosperés, i per tant el que hem fet ha sigut durant aquests mesos negociar, hem arribat a un acord i crec que és un acord bo per al país.
I aquest acord es tirarà endavant, diguéssim.
Aquest acord es tirarà endavant.
Començat dient, primer de tot, que compleixin amb els acords que arribem, no? És la primera condició que vostè posa, que tinguin paraula.
Exacte. Nosaltres el que estem dient és, primer, nosaltres vam signar, és cert que Catalunya no va tindre pressupostos al 2025, però sí que vam aprovar suplements de crèdit. En aquests suplements de crèdit, en concret en el tercer suplement de crèdit, nosaltres vam arribar a acords en matèria educativa, per exemple, doncs, en els instituts, en els centres de secundària que no n'hi ha menjador, començant pels centres d'alta i de màxima complexitat, que els joves, que els infants puguen quedar-se al menjador en els centres educatius, perquè a més sabem que n'hi ha zones que és l'única manera de garantir un àpat digne, complet, per a aquestes persones. Doncs a veure com està aquest acord. També parlem de classes de reforç de català, d'anglès i de matemàtiques, a veure si han començat aquestes classes de reforç. Estem parlant també de què ha passat amb els 10 milions d'euros que destinàvem a salut mental. Bueno, que, això com s'ha traduït en fets reals i quotidians i quin impacte positiu ha tingut a la ciutadania i, evidentment, també les sancions. Nosaltres hem anat aprovant un seguit d'acords amb el govern de la Generalitat. Veiem que alguns sí que s'han complert. Per exemple, vam arribar a un acord per mantindre la rebaixa del preu del transport públic, perquè pensem que si volem que la gent cada vegada utilitzi menys el vehicle privat, se li han de donar alternatives i, per tant, hem aconseguit blindar aquesta rebaixa del preu del transport públic, però, evidentment, hi ha altres que encara s'han de complir.
La veritat és que hi ha moltes mesures o intents de regulació que s'estan fent, però el preu segueix sent el mateix o pujant, en alguns casos, no?
Estem parlant d'habitatge.
D'habitatge. Hi ha algunes mesures que no acaben de quallar, no? És a dir, molts oients que ens estiguin escoltant diran, és que tot això de l'habitatge a mi què m'esteu explicant perquè no em resol el meu dia a dia, no? Li preocupa que aquesta impotència generi també encara més aplaudiments a l'auge del populisme?
Evidentment, i per això crec que en totes les polítiques que tirem endavant en matèria d'habitatge no poden ser triomfalistes, perquè venim de tants anys de, no sé si dir-li, de regulació o de regulació a favor dels especuladors, que ara necessitem totes les polítiques i alhora. És a dir, s'ha de fer tant perquè la necessitat és tanta, perquè els rendistes, els especuladors, han acaparat tanta part del mercat que, per tant, és que qualsevol mesura és necessària. No podem prescindir-ne de cap. Per exemple,
prohibir la compra especulativa d'habitatge també és una condició.
Quan nosaltres entrem a negociar els pressupostos, que encara no han començat les negociacions, fins veure què passa amb les sancions i amb els acords de salut i educació, les compres especulatives han d'estar al centre. I te diré més, és que només faltaria, és que l'altre dia vam escoltar fins i tot el senyor Trump, que és el major factor d'inestabilitat ara mateixa del món mundial i que està, bueno, que sabem del costat sempre de qui està, dir que s'havia de prohibir la compra especulativa de les cases unifamiliars per part dels fons d'inversió. És a dir, és que el que no podem fer és regalar-li les mesures a l'extrema dreta.
De la proposició de llei que han presentat, ho dic també perquè s'entengui, hi ha alguna excepció, per exemple, es podria comprar per un familiar una casa, es pot comprar una segona residència si és un altre municipi, sí. I una empresa podria arribar a comprar un bloc, això en la proposició de llei que han presentat, sempre i quan es respecti els topalls de preu.
Sempre i quan se posa de lloguer, és a dir, no se queden buits i respecte, evidentment, els preus del lloguer i siga lloguer permanent.
I això, per exemple, n'han parlat amb els socialistes?
Això, ara mateixa, què és el que tenim? Nosaltres vam registrar la nostra proposició de llei, per què? Perquè va haver un informe de l'àrea metropolitana que va dir que era una mesura que era constitucional i, per tant, que sí que se podia avançar en la limitació, en la prohibició de les compres especulatives. Vam registrar una proposició de llei, però sabem que amb els nostres vots no n'hi ha suficient. Per tant, disposades, i així ho vam acordar, amb el govern de la Generalitat, a muntar un grup de treball. Un grup en el qual està Susana Segovia per part dels comuns, en Xavi Martínez, n'hi ha representants del govern de la Generalitat i també n'hi ha tres experts en habitatge. I, per tant, aquí estan elaborant una proposta. Estem, la setmana vinent estan havent un seguit de reunions, els experts estan elaborant diferents informes, esperem a finals de gener tindre el resultat d'aquests informes i veure quina és la proposta concreta. El que no pot ser és que ara mateixa el 60% de les compres de pisos al nostre país es paguen al comptat. Això vol dir que no les estem comprant nosaltres, la gent. Això vol dir que les estan
una
comprant...
Una capacitat econòmica molt, molt elevada.
Fons d'inversió o grans propietaris. De fet, és que ahir llegia, és que les herències estan desplaçant el treball com a motor de riquesa al nostre país. És a dir, ara ja, i més en un món en el que cada vegada el treball és menys productiu i que n'hi ha tanta gent pobra, malgrat treballar, al final el fet que marca principalment si estàs en una situació benestant o si estàs en una situació de vulnerabilitat és tenir una herència, i bàsicament les herències acaben venint de, bueno, de béns immobles, de pisos, de cases.
La proposta de Pedro Sánchez per reduir impostos als propietaris que no pugin al lloguer, què li sembla?
Em sembla... Bueno, anava a dir una decepció. No, no és una decepció, perquè hem vist la política d'habitatge que ha practicat fins ara el Partit Socialista. Per tant, què puc dir? Que va radicalment en el sentit contrari de les mesures que s'haurien d'aplicar. És que anem a veure. És que tu no tens per què bonificar-li als propietaris perquè facin bé el que han de fer, que és no pujar el preu del lloguer i respectar l'índex de preu de referència. És que tu, el que has de fer precisament és aquests més de 600.000 contractes de lloguer que tenim en el nostre país, que van ser signats durant la pandèmia i que acabaran en el 2026, fer una pròrroga automàtica de 3 anys perquè, com dic, amb l'augment del 34% del preu del lloguer, la gent no pot assumir les pujades que se li estan demanant. I, per tant, si no volem tindre una crisi més greu encara que la que tenim, de milers de persones dormint als carrers o en infrahabitatge o pagant 700 o 800 euros per una habitació en unes condicions absolutament lamentables, i famílies senceres amuntegades en una habitació, bueno, és que jo crec que una democràcia, no sé, com a mínim europea al segle XXI, no pot sostindre aquesta situació. I, per tant, el mercat de l'habitatge s'ha d'intervindre. No s'ha de fer regals fiscals als propietaris. S'ha d'aturar l'especulació. I hem d'entendre que l'habitatge és un bé de primera necessitat, que a més te garanteix molts altres drets. Si tu no tens un habitatge per a la teua família, per als teus fills, com pots pretendre que aquestes persones tinguin una bona salut física, una bona salut mental, puguen centrar-se en tindre bons resultats acadèmics? En quin moment pot prosperar això? No? I, per tant, estem parlant de situacions molt greus. Què ha passat? Que fins ara, fins als últims 3-4 anys, el problema de l'habitatge afectava principalment a la gent jove i a la gent que estava en una situació molt precaritzada. Però ha arribat un punt, que és l'actual, que estem veient, que és que ja s'ha estès i que és el principal problema de la ciutadania. Ara és quan el Partit Socialista ha començat a reaccionar, ara és quan, per exemple, Catalunya ha començat també pels acords, i ho dic amb tota la humilitat, perquè a més... Evidentment, nosaltres estem empenyent, però també hi ha tot un moviment, ja siga la PA, ja siga el Sindicat Llogateres, la Federació d'Associacions de Veïns, és a dir, n'hi ha com tot un moviment social que, evidentment, també estem pressionant al govern de la Generalitat, que ha entès que si no resol aquest problema, la legislatura haurà fracassat, i el més decebedor de tot és que Pedro Sánchez sembla que encara no s'ha assabentat i que fa grans anuncis que precisament van en la línia contrària de cap a on hauria d'anar.
De fet, l'habitatge es veu, que és una de les mesures en què Sumar i el govern, els socialistes, diguéssim, discrepen més dins del govern espanyol. Hi ha bona sintonia ara mateix, vostè diria, en el govern de coalició?
A veure, en el govern de coalició, evidentment, n'hi ha diferències. Som dos espais polítics diferents. Què voldríem nosaltres? Evidentment que el nostre espai polític tinga més vots, tinga millors resultats, tindre més ministres. Això voldria dir que les nostres mesures i que els nostres posicionaments tiren endavant, però no perquè siguin els nostres, sinó perquè pensem que seria el millor per la ciutadania. Aleshores, n'hi ha una relació cordial, n'hi ha una relació de treball. Ara bé, nosaltres pensem que el Partit Socialista ha d'entendre que o se reactiva o fem un reimpuls de la legislatura o tirem endavant totes aquestes mesures en el decret social o pensem que les famílies han de tindre més recursos o n'hi ha un topall per als preus dels aliments o posem en marxa una distribuïdora pública o entenem que l'habitatge és un dret i no una mercaderia, o la legislatura no diré que ha estat perduda, però evidentment serà una decepció i, sobretot, serà molt més difícil poder reeditar un govern de coalició progressista.
I el nou finançament, diria vostè, que és un reimpuls?
El nou finançament, si no tinguérem un Partit Popular absolutament segrestat pel partidisme i per Vox, seria un reimpuls. El que passa és que tenim un Partit Popular absolutament irresponsable que fa partidisme de tot, ho hem parlat abans, és que fa partidisme fins i tot de les violacions i dels assetjaments sexuals, per tant, com no va fer-ho del sistema de finançament? Però jo vull insistir, és que és un sistema de finançament en el que no perd tothom, o sigui, no perd ningú. I per què no perd ningú? Doncs perquè no s'està redistribuint el que ja hi havia. És que han posat 21.000 milions d'euros més damunt la taula, que s'han redistribuït i que el que estan fent és intentar equilibrar els desajustos i l'infrafinançament que es patia abans.
Avui l'Ara publica, de fet, que hi ha malestar al govern amb Foment pel seu rebuig al finançament. Vostè què en pensa, la posició de Foment?
Doncs mira, una vegada més, és que què pots esperar de Foment? De Foment, que sempre se posa al costat dels mateixos. El que passa és que a mi me comença a fer la sensació de que Foment s'ha pujat al carro d'intentar desgastar el govern de coalició i, bueno, que no li vindria tan mal un govern del Partit Popular i de Vox amb l'acompanyament de Junts per Catalunya. Jo comence a estar una mica a tindre els meus dubtes quan això seria un cop per Catalunya i, evidentment, pels drets dels catalans i de les catalanes i de l'Estat en general, brutal. I crec que és una postura profundament irresponsable. Perquè una cosa és que et sembla que pot ser insuficient, molt bé, però l'altra és que no sigues capaç de fer un exercici de realisme. Jo a tots aquells que diuen, és que volem un concert econòmic, molt bé, però jo també voldria un concert econòmic. Sabeu què passa? Que és que això ha de tirar endavant en el Congrés dels Diputats amb una majoria. I si amb aquest sistema on guanya tothom, ni tan